La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
El moviment MeToo és un moviment que va aparèixer a les xarxes socials l'any 2017 per denunciar els abusos sexuals comesos per l'exproductor cinematogràfic de Hollywood, Harvey Weinstein. El mateix s'aprofitava de la seva situació de poder com a productor per abusar i agredir a més d'una vuitantena de dones, algunes d'elles actrius molt i molt conegudes. Avui no tindrem cap mort al nostre programa, però hi tindrem, sense cap mena de dubte, a un autèntic criminal. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui no parlarem exactament d'un crim, sinó que parlarem de molts crims. Perquè, ja veureu, no, això ha sigut una brometa que he fet jo aquí interna, perquè no parlarem d'un crim dels que és habitual, diguem-ne, d'assassinats, però del que parlarem avui, sens dubte, és un crim, i en aquest cas són molts, perquè avui parlarem dels abusos sexuals perpetrats pel senyor Harvey Weinstein, que recentment és notícia, perquè tot el que explicarem, veurem. Qui explicarà la història d'aquest exproductor de cinema americà és el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, bé, molt bé, molt bé, molt content. A més a més, avui toquem el cas d'un criminal que, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Personatge important.
Personatge infame d'Andalusia, sí, sí.
Bé, doncs escolta'm, suposo que avui hi haurà bastanta teca i també hi haurà bastanta teca a la part final del programa, ja que aquest senyor era productor de cinema i, per tant, haurà produït algunes pel·lícules que segurament el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, al final vindrà a explicar-nos. I aviam què en traiem de bo d'avui. No sé si masses coses, però bé, no fem habitualment casos d'aquest tipus de crims, diguem-ne, que no siguin homicidis, assassinats, però, en fi, aquí estan també i de tant en tant ens agrada tractar-los, no? Joan, com començarem avui? Aviam, què ens explicaràs?
Doncs avui explicarem la història d'un jove nen, un jove innocent bebè, que neix en el si de la família Weinstein. La família Weinstein era una família d'origen jueu que es va establir als Estats Units un parell de generacions abans i que, com moltes altres famílies d'origen jueu establertes als Estats Units, es dedicaven al negoci de la joieria. Els seus pares no només tenien una joieria per vendre, sinó que també es dedicaven a tot el que és la fabricació i la taxació de joies. De fet, el seu pare era conegut per les seves arts tallant diamants. Sabeu que els diamants, doncs, quan s'extreuen pròpiament, no tenen aquell color tan brillant i tan preciós que després, doncs, els hi dona valor, sinó que han de passar per tot un procés de tallatge perquè quedin, doncs, tan macos com normalment els veiem. Doncs el seu pare, el pare d'aquesta criatura que neix l'any 1952, era expert en ser tallador de diamants. Aquest noi que neix es diu Harvey Weinstein, d'acord? Neix una família juntament amb un altre germà que es deia Bob, i des de molt jove apuntava maneres. El cert és que era un noi que tenia moltíssima ambició, tenia moltíssimes ganes de triomfar a la vida i, bé, doncs al llarg de la història d'avui anirem veient com, sens dubte, bé, al marge que la cosa va acabar molt malament, en determinats moments es pot dir que, sens dubte, triomfar va triomfar.
Perquè acabar en un programa de la nit més fosca es pot entendre com a triomfar, Joan?
Home, jo crec que sí, jo crec que sí. És a dir, jo crec que és una d'aquelles coses que, bueno, les persones que han comès delictes greus, no? Evidentment mereixen tota la reprovació social i tal, però bé, una de les coses bones, diguem-ne, que pot tenir cometre delictes greus és que pots acabar sortint la nit més fosca, diguem, saps?
Carai. També en sortim nosaltres tres i no n'hem comès cap, no? També,
bueno,
està bé.
Previsiblement.
Bueno, sí. Val. Per tant, aquest nen ja neix als Estats Units, tot i que és descendent de família jueva. I com passa aquesta infància? Va a la guerra de Corea, a la guerra del Yom Kippur, alguna cosa d'aquestes?
Què va?
És maltractat?
Què va? El nostre prota trenca absolutament tots els estereotips, té una infància, fins nosaltres sabem, bastant bona, tant des del punt de vista doncs, de l'estimació que li donava a la seva família, com també des del punt de vista econòmic. Era una família benestant, evidentment, doncs, amb el negoci que es dedicaven, doncs, podem suposar que ho eren. Tenia molt bona relació amb els seus pares i també tenia una molt bona relació amb el seu germà. Tot i que va començar el negoci familiar, vale, de seguida va veure que el negoci de les joies podia servir per guanyar calés, però no per assolir la fama. D'acord? I ell, els calés, home, doncs eren una cosa important, no dic pas que no, però la fama segurament encara ho era més. Per tant, va començar a estudiar quines possibilitats tenia, quin àmbit es podia dedicar per tal d'aconseguir aquesta fama que ell doncs, ansiava. I, evidentment, tots estem parlant de quan ell és jove, doncs, en 70 anys, 80, la gran fama, als Estats Units, la catifa vermella, que de fet dona nom a aquesta expressió, la trobem en el món del cinema i, evidentment, doncs, en tota la indústria cinematogràfica de Hollywood. Era una indústria on es movien milions i milions d'euros, és a dir, era una indústria absolutament fastuosa en aquest sentit i que, a més a més, evidentment, doncs, el nivell de notorietat, el nivell de poder social que et donava, doncs, era difícilment comparable a qualsevol altra indústria. I el nostre protagonista tenia una característica que segurament cap dels tres que estem aquí tenim, d'acord? Que és que, a més de tenir molta ambició i moltes ganes de fer-se famós, tenia doncs, una autèntica fortuna familiar per invertir. És a dir, segur que nosaltres doncs, podem tenir més o menys, però estic segur que no arribem al nivell de comerciants de diamants de Nova York. I, per tant, tota aquesta fortuna familiar doncs, la va invertir per apostar fort pel negoci del cinema. I, a més, ho va fer de la mà del seu germà, van crear una empresa conjunta i, per tant, podria dir que tot quedava a casa.
Per tant, ell era un milionari d'entrada que no és que volgués ser més milionari, que també, sinó que volia ser famós. I la forma de fer-ho va dir, doncs, n'hi ha vàries, però va considerar que era el món del cinema i va anar directament a Hollywood a fer d'actor.
No. Les dots interpretatives sembla que no eren lo seu, d'acord? I, per tant, va decidir optar per una altra via. Concretament, va decidir optar per dedicar-se a la producció professional. Vale? És a dir, bàsicament el que s'encarregava era d'elaborar pel·lícules, d'acord? Contactant doncs, el personal, el director, els actors, tothom, tot el personal tècnic, etc. Després doncs, posar aquestes pel·lícules al mercat i esperar, evidentment, doncs, obtenir-ne els rèdits econòmics suficients. Els productors a la indústria de Hollywood són un autèntic poder fàctic, és a dir, són gent extraordinàriament poderosa perquè, entre altres coses, són evidentment doncs, els que decideixen qui participa en cada una de les produccions i, per tant, doncs, quan un productor aposta per fer una pel·lícula de gran format, una pel·lícula que pot ser un autèntic èxit mundial, doncs, home, té molt a dir en la selecció dels protagonistes, té molt a dir en la selecció del director, té molt a dir en la selecció de cada un dels diferents professionals que participen. I, per tant, home, participar en una pel·lícula d'aquestes pot ser la teva porta d'entrada a la fama, la teva porta d'entrada per passar a ser doncs, realment un actor o un professional de l'àmbit que sigui del món del cinema de primera fila. I, per tant, realment aquest és un àmbit, aquest és un càrrec, el de productor, que és molt important. El que passa és que, evidentment, no tots els productors són iguals importants. Productores de cinema n'hi ha una immensitat, però no totes doncs, són grans multinacionals, no? Grans potències del sector. El que passa que, com hem dit, el nostre protagonista tenia un avantatge molt interessant, que és els diners. Evidentment, si tu comences la teva carrera amb molts diners per invertir, per tant, amb molta capacitat de contractar bona gent i de fer molt bones pel·lícules, doncs és més fàcil que et facis un nom amb certa rapidesa en el sector. La primera empresa que va crear el nostre protagonista, que la va crear juntament, com dèiem, amb el seu germà, era una empresa que es deia Miramax, que segur que ens pot sonar.
I tant.
Doncs aquesta empresa, el nom, venia donat per la conjunció dels noms dels seus dos pares. El seu pare es deia Max, la seva mare es deia Miriam. Per tant, doncs, Miriam i Max, Miramax.
Ah, vale? També podria ser el nom d'un hotel de Lloret de Mar. Però,
sí.
Bueno, però no, però és conegut Miramax abans de moltes pel·lícules, ho hem vist segurament, i crec que era un gratacels, no?
Amb després, llums. Aquesta empresa se la va acabar venent i va crear-ne una de nova, que encara era més gran, que es deia The Westin Company. Aquest, si segur, ara pel nom potser no sona tant, però si ho posem a Google, el nom, veurem el logo, que són com una mena de tres triangles col·locats de manera estratègica, diguem-ne, perquè formin un rectangle, que també ens sonarà segur. ¿Vale? Hem de pensar que realment, el fet d'entrar amb calés, i a més, també val a dir-ho, entrar doncs, amb bon ull a l'hora de seleccionar directors, seleccionar personal, etc. I, per tant, fer apostes valentes en determinats moments per determinades produccions que van acabar sent èxit de vendes, doncs va fer que per les seves mans passessin pel·lícules que segur que tots coneixem i que tots segurament hem vist, o com a mínim la major part l'hem vist. Per posar el primer exemple que vull posar, perquè és una de les meves pel·lis de culte, és Pulp Fiction, per exemple.
Mm-hmm. Pulp Fiction està produïda per aquest...
Produïda, de fet...
Harvey Weinstein.
Sí, de fet, un dels seus actors fetitxe i, de fet, un dels seus millors amics, que després veurem que l'amistat no va acabar gaire bé, però, en tot cas, una persona molt pròxima a ell, era Quentin Tarantino, que és el director de Pulp Fiction, de Reservoir Dogs, de Malditos Bastardos, que, si no m'equivoco, Malditos Bastardos també és de Western Company, doncs també ha produït Django, no sé si és d'ell, crec que Django ja no. Sí, també? Sí, el nostre expert cultural, doncs que aquest tema els domina més que jo.
Clar, perquè és l'expert cultural, també. Sí.
Clar, bueno, doncs Tarantino és un dels grans directors mundials d'avui en dia, a més per mi és un autèntic director de culte, francament, però, bueno, doncs una de les taques fosques del seu historial és que la major part de la seva carrera l'ha fet al bracet de Harvey Weinstein. També és veritat que, esclar, tampoc sabem fins a quin punt ho sabia tot, tot i que després veurem que sí que hi va reconèixer que sabia més de lo que sembla, però no sabem fins a quin punt sabia. Bueno,
això, doncs en Quentin Tarantino no sé què sabrà, però de moment nosaltres no sabem res, perquè clar, estàs dient oh, taca fosca, perquè he treballat amb en Harvey Weinstein, no? Però, clar, què està passant aquí?
Bueno, doncs d'entrada dir-te que altres pel·lis que ha produït, perquè ens situem una mica, per exemple, El discurs del rei, la pel·lícula sobre el rei Jordi VI del Regne Unit, El pacient anglès, una altra pel·li que aquesta és més interessant del que sembla. Jo, quan la vaig veure, vaig pensar, ui, aquesta tarda no tinc res de fer, la vaig a mirar, i em va agradar, la veritat és que m'agrada. O l'altra, que aquesta francament no em va agradar massa, però bueno, és una pel·li de culte, que és Shakespeare in Love, que segur que tots la coneixem, no?
Sí, jo la vaig veure en el cinema, crec que era l'any 98 o així, jo era relativament jove, i hosti, quin horror. Però bé, en fi, ja hi haurà algú que me criticarà. De fet, no cal anar massa lluny, sembla que el nostre expert cultural ja em criticarà després també. Però, en fi, cadascú té els seus gustos, no?
Bueno, doncs, Joan... si l'has vista, Shakespeare in Love, ¿vale? Explica la història de Romeu i Julieta, tot plegat, bueno, molt, molt maco. Qui era la protagonista de Shakespeare in Love?
La Gwyneth Paltrow.
Molt bé. Doncs avui Gwyneth Paltrow, igual que va ser la protagonista de la peli, serà també una de les nostres protagonistes.
Avui parlarem de la Gwyneth Paltrow aquí al nostre programa. Això no, això quan m'he llevat aquest matí no m'ho esperava, eh? Per tant, aquest en Jeffrey... Ai, vaig dir en Jeffrey Epstein, que aquest és un altre també, que un altre dia poder parlarem. Harvey Weinstein no era pas un productor de Passoca Tamboli, eh? Veig?
No, era una important persona que realment, doncs, gràcies a, en fi, doncs, al bon ull i als calés, va realment produir pel·lis molt ben parides. Moltes d'elles van aconseguir grans premis, van aconseguir Oscars, pel·lis, com hem dit, doncs, de primer nivell internacional. I, per tant, això, doncs, com hem dit, feia que el seu poder anés cada vegada més increixendo. Els productors de cinema tenien molt de poder, però si eres un productor de cinema que, a més, guanyaves Oscars, ostres, doncs...
Clar, tothom volia treballar amb tu.
Clar, tothom volia treballar amb tu i al final estem parlant d'una empresa, al final és un sector privat, per tant, ostres, clar, la discrecionalitat que tens a l'hora de treballar amb la gent és molt gran. Llavors, realment, bueno, doncs la voluntat de tothom d'estar a prop seu, d'estar bé amb ell i de tenir-lo content, doncs era molt important. De fet, si mirem, doncs, per YouTube mateix ho podem trobar, perquè hi ha moltes recopilacions d'això, trobarem, doncs, moltes recopilacions en què surten imatges d'actors o directors o, en fi, o l'àmbit que sigui, que guanyen un Òscar, no? I quan surten, doncs, fan aquell típic parlament en què fan una sèrie d'agraïments i tal, que normalment agraeixen, doncs, a la seva família, tot l'equip i tal, i molta gent acaba dient i sobretot en Harvey Weinstein, que moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'haver-nos permès fer tota aquesta tasca i tal, vale?
I un d'aquests actors, una d'aquestes actrius, era la Gwyneth Paltrow.
Correcte, de fet havia treballat en diverses pel·lícules amb ell. Paral·lelament, per cert, doncs Harvey Weinstein va tenir diversos matrimonis, va tenir una vida personal una mica convulsa, va tenir 5 fills amb dones diferents, vale? Vull dir, en fi, tenia en aquest sentit, doncs, una vida bastant convulsa. La seva notorietat social anava increixendo. Pel públic en general de tot el món, segurament no era una persona molt i molt coneguda, però per tot el mundillo que seguia el món del cinema, que evidentment estem parlant d'un cercle molt gran, no són allò quatre matats. I a més, doncs, per tota la premsa especialitzada, era una persona molt coneguda i fins i tot havia fet els seus pinitos en política, perquè ell havia estat, doncs, un sponsor, no? Això als Estats Units s'estila molt, del Partit Demòcrata, que és el partit, podríem dir-ne, menys de dretes d'Estats Units. Doncs ell l'havia finançat en diferents ocasions, especialment doncs, va finançar a les primàries contra Barack Obama, no, a la campanya presidencial contra George Bush, això, les eleccions abans... No, la segona, la d'abans de l'Obama, que va ser l'any 2004, si no recordo malament. El candidat era en aquell que després va ser secretari d'Estat amb Barack Obama, ara no recordo el nom.
En Kissinger.
No, Kissinger va ser secretari d'Estat molt abans. Bueno, ara no me'n recordo com es deia, però va finançar sí. el segon...
Colin Powell.
No.
Aquest... Ni una, bueno, és igual, deixem-ho no. estar. Jo
això en Gorro ens ho trobarà. Qui era el candidat demòcrata del 2004?
Vinga,
bueno, doncs, en tot cas, el va finançar molt important i després va acabar finançant també a Hillary Clinton a les primàries ja contra Barack Obama. Com es deia?
Ja ho té.
Hola, què tal? John Kerry.
John Kerry, això.
John Kerry, és veritat. Sí,
John Kerry, això mateix. Exacte.
Gairebé guanya, això de dir.
No, home, no, bueno, jo crec que no.
Sí, 50,73, 48,27.
Sí, però això és el vot directe, sí. mira els delegats.
Ah, bueno, no, aquí no guanya. Aquí no va gaire bé, diguem.
Li va quedar una pallissa. Sí. El que quasi guanya és l'Al Gore, les primeres d'en George Bush, el d'any 2000.
Sí.
Tornem al Harvey Weinstein, doncs.
Sí, bueno, doncs això, que era un tio que obtenia una notorietat social cada vegada més gran. El que passa és que aquesta notorietat social, a més, doncs, li van donar premis a totes les acadèmies de cinema dels Estats Units, a diverses acadèmies de cinema europees, va? Vull dir, un tio com mena de mecenes del cinema, una persona molt respectada dins del mundillo i tal. Però paral·lelament amb això, anava començant a aparèixer un rum-rum. Vale? Són aquelles coses, no?, una mica pertorbadores, perquè mai saps si és que aquest rum-rum apareix perquè és cert i s'està intentant tapar o perquè és mentida i s'està intentant difamar, no?
Que qualsevol de les dues coses és vàlida perquè passen totes dues coses.
Sí, vull dir, ho hem vist, no? A vegades ja és veritat que hi ha persones que tenen certa notorietat pública, sobretot en polítics passa, més que en un altre àmbit, no?, que es comença com a intentar deixar anar un rumor, no?, de, oi, aquest és alcohòlic, aquest té problemes amb les drogues, aquest no sé què, saps? No es diu, però tothom ho sap, etc. Bueno, doncs a la nostra prota d'avui, aquest run-run que anava sorgint era referent al tracte inadequat que acostumava a tenir doncs, amb moltes dones que treballaven per ell, eh? Sobretot actrius. Aquest rum-rum va començar com una maror de fons, no?, d'aquestes que mai saps ben bé què consisteix, però de cop i volta es va anar fent cada vegada més gran, a mesura que els casos s'anaven doncs, acumulant i a mesura que... Doncs cada vegada, en fi, es donaven a conèixer més situacions d'aquestes. No? El que passa és que, tot i que la cosa comença a descontrolar-se, entre cometes, és a dir, comença cada vegada doncs, a fer-se més impossible de tapar, al voltant de l'any 2015, ell, el cert és que va aconseguir mantenir bastant fora del focus públic aquesta situació. ¿Vale? Aquí hi ha un altre tret important que s'ha de destacar d'ell, que és la seva personalitat. Tothom que ha tractat amb ell destaca que era una personalitat, diguem-ne, molt agressiva, era una típica persona que quan persegueix alguna cosa ho fa sense masses escrúpols, ho fa amb tota la força i si cal amb tota la brutalitat de la qual és capaç, i això venint d'una persona que té molts diners, molta influència social i molt de poder en un món que també mou molts de diners, doncs, en fi, li permetia realment ens amenaçar a actrius, a actors, a col·laboradors, a periodistes, fins i tot es diu que va contractar tota una agència de detectius que l'ajudés doncs, a obtenir informació de persones concretes que podien difondre el cas i fer-los xantatge. Va contractar també enormes equips d'advocats per tal d'arribar a acords privats amb dones per tal de pagar els importants sumes de diners a canvi de mantenir el seu silenci. D'acord? I per tant, tot aquest poder, tota aquesta força que ell tenia li permetia d'alguna manera tapar les fuites d'aigua i que la cosa no se n'és descontrolant del tot. ¿Vale? Però quan finalment el cas Weinstein esclata de manera inevitable... És l'any 2017.
Què passa l'any 2017? Aquí és on apareix la Winnie Paltrow, no?
Sí, de fet sí. L'any 2017 és quan es publiquen ja a diversos diaris de tirada nacional dels Estats Units doncs, diversos articles posant de manifest doncs, denúncies que havien fet arribar moltíssimes dones explicant casos que ja no eren només, com es comentava, no? Tema d'oferir favors sexuals a canvi de feines o diríem, utilitzar el seu poder per tal de tenir tractes sexuals amb persones, sinó que directament ja es parlava d'ell com un autèntic violador, d'acord? Que directament doncs, agredia, tocava i abusava sexualment d'actrius i de dones que treballaven als rodatges. Es parlava d'autèntiques escenes de pànic, autèntiques nits de terror, i que doncs, el seu poder i les seves influències aconseguien mantenir tot això doncs, tapat. Vale? És arrel de la publicació d'aquests articles en diaris de tirada nacional, que era una cosa que fins aquell moment no havia passat perquè ell havia aconseguit impedir-ho. De fet, evidentment, va estar apretant tot el que va poder per impedir que això passés també l'any 2017, doncs, que diverses dones, actrius, sobretot actrius de certa tirada internacional, vale? Doncs, que a més eren persones que ja estaven com molt consolidades dins del món del cinema i, per tant, bueno, podríem dir que no depenien tant, no? De la mala premsa o de les decisions contràries que pogués prendre un producte concret, doncs, quan també s'envalentonen i comencen a fer públics casos doncs, realment de, en fi, delictius i fastigosos al voltant d'aquesta figura. La Gwyneth Paltrow va ser una de les cares més visibles d'aquestes primeres actrius que fan el cas, que fan el pas, perdó, i comencen a denunciar doncs, a tots els seus comportaments. A partir d'aquí hi ha una autèntica onada, hi ha més de 80 dones que denuncien haver estat víctimes d'algun tipus d'abús sexual, sigui tocaments, sigui insinuacions, a vegades moltes afirmaven doncs, que els obligava a veure com es masturbava, les citava en un hotel i l'obligaven a fer-los massatges despullades. Ai, perdó, elles, ell els obligava a elles a fer-li massatges estant ell despullat. Bueno, i moltes d'elles fins i tot sortien explicant que van començar la seva carrera cinematogràfica en pel·lícules produïdes per aquest senyor, que els havia demanat favors sexuals, que elles s'hi havien negat i que la conseqüència d'això era que la seva carrera havia acabat en aquell moment. Com a mínim havia acabat, diguem-ne, a la primera línia, perquè no només ell no els tornava a contractar per cap pel·lícula produïda per ell, sinó que tenia la influència i la capacitat de mal parlar d'elles a altres productores perquè no donar males referències perquè no les contractessin. I per tant, en alguns casos, aquestes noies explicaven que bueno, doncs el fet d'haver-se plantat davant d'ell havia suposat bueno, en fi, doncs això, perjudicar greument la seva carrera.
Doncs, quina autèntica bèstia. I, clar, el cas es destapa, surt a la premsa i, evidentment, aquí ja no hi ha aturador ni maletins que valguin, no?
Exacte, exacte. De fet, ja no només per la premsa que s'ho destapa, però el moment important és a partir del moment en què això es comença a judicialitzar, moltes dones comencen a presentar denúncies formalment en contra d'ell, se li acumulen els casos i, finalment, doncs el cert és que acabarà caient en desgràcia. La desgràcia judicial acabarà arribant, però abans i tot de la desgràcia judicial, un cop el cas doncs, ja és públic, i a més els testimonis són aclaparadors, ja té peces judicials obertes, el que comença a passar és que ell va perdent també el seu suport social. I per tant, tot aquell cercle d'influència que havia construït per protegir-se, mica en mica va caient. D'acord? I de fet, no només va caient en el sentit de que deixa de protegir-lo, sinó que fins i tot moltes mirades comencen a apuntar cap a tot aquest entorn que tenia, que en el fons doncs, l'apunten com un autèntic col·laborador per haver fet possible bueno, el que és pràcticament no sé, doncs un dels episodis més negres de la història de Hollywood, no? Que és allò una indústria de l'assetjament sexual sistemàtic en contra de les dones. Per exemple, aquí és quan recuperem el nom de Quentin Tarantino, perquè Quentin Tarantino era un dels directors que més havia treballat amb ell, és un dels directors més pròxims a ell des del punt de vista personal, i per tant aquí clar, sorgien moltes preguntes al voltant d'escolta, tota aquesta gent que estava al seu voltant, que el coneixia o que anava de vacances junts, que fèieu tantes coses junts i que us explicàveu tantes intimitats i havíeu treballat tantes vegades amb ell, de veritat no sabíeu que totes aquestes coses passaven? I fet aquí Quentin Tarantino fins i tot als primers moments no vol acabar-se de posar en contra del seu amic, vale? I finalment doncs, la cosa, ja arriba un punt que la pressió social és tan gran que no té altra opció que condemnar tots els fets, evidentment, i fins i tot ell acaba demanant perdó reconeixent que segurament sí, que en algun moment ell havia vist, tot i que no reconeix que havia vist delictes tan greus com violacions i coses així, però sí que en tot cas reconeix que havia presenciat actituds molt, en fi, molt inapropiades en contra de dones i que ell doncs, no havia intervingut i per tant no havia protegit aquestes dones.
Clar, llavors és jutjat, doncs, per tots aquests casos?
Sí. Correcte. Ell és jutjat, vale? I llavors a partir d'aquí a ell li cauen diverses condemnes. Vale? De fet, ell suma un fotimer de condemnes. És a dir, ell va sumant condemnes que van doncs, una de 23 anys, una de 16, una altra de 24, és a dir, va sumant condemnes. Vale? Sí que és cert que la primera de les condemnes, que és la de l'any 2020, que va ser, si no recordo malament, 23 anys, ha acabat sent anul·lada recentment. D'acord? És a dir, en aquesta primera condemna, doncs ell ha al·legat al Tribunal Superior de Justícia dels Estats Units, el tribunal li ha donat la raó en el sentit de que es van acceptar com a prova els testimonis de dones de casos diferents a aquell que era jutjat en aquell moment, i aquestes dones explicaven els temes d'abusos sexuals que havien patit, no? Però el tribunal entén que amb això el que es va fer va ser, doncs, en fi...
crear un efecte Pigmalió, no?
Sí, es va com atemptar contra la imparcialitat del tribunal perquè se'l va contaminar amb aquests casos que, de fet, no tenien a veure directament amb el cas que s'estava jutjant. És a dir, bé, escolta'm, clar, vostès han portat aquestes senyores que han parlat del que ha fet aquest senyor en altres casos i, per tant, el jutge, a l'hora d'analitzar què ha fet en el cas que realment s'està tractant, doncs estava contaminat. Per tant, se li estaven posant perjudicis sobre la taula, no? Que és una cosa que jo, diguem-ne, tot i que puc entendre, diguem, la construcció jurídica que l'envolta, però bé, com a mínim des del punt de vista del sentit comú, no em sembla que sigui del tot descabellat plantejar que a l'hora d'intentar entreveure què va fer aquell senyor en aquella situació, doncs és una informació que pot ser interessant saber què va fer en altres situacions similars, no? Però bé, en tot cas, aquest primer judici s'haurà de repetir, tot i això és molt possible que torni a ser condemnat, i de totes maneres pensem que a part d'aquest primer judici després van venir moltes condemnes més. Per tant, aquest senyor, diguem-ne, que va acumulant anys i anys de presó, avui en dia doncs té 72 anys i vaja, hi ha molts
números... No es preveu que surti, doncs.
No es preveu que surti i de fet jo crec que hi ha números que acabin morint a la presó i tot. Per cert, una dada curiosa és a més, això si voleu mirar vídeos es veu molt clarament, entre el 2017, que és el moment en què esclata tot, i avui en dia han passat 7 anys. I la degradació física d'aquest senyor és una cosa espectacular. És a dir, aquest senyor en 7 anys ha envellit 25 anys. És a dir, realment ha estat un càstig no només judicial, sinó també social molt important. Deixa'm explicar una altra cosa d'aquest cas, que jo crec que és molt interessant i és una referència que segur que tots coneixerem. De fet, segur que mentre anava explicant el cas algú anava pensant, ostres, no explicarà això. Aquest cas, el cas de Harvey Weinstein, és el cas que impulsa o que com a mínim, diguem-ne, actua com a catalitzador d'un moviment que es va fer enormement popular a les xarxes socials, no només als Estats Units, sinó també arreu del món, que és el moviment MeToo. És a dir, aquest moviment MeToo, moviment Jo També, que és aquest moviment en el qual moltes dones, no necessàriament vinculades al món del cinema, tot i que sobretot comença en el món del cinema i després es va escampar a altres àmbits, doncs moltes dones, arrel d'aquest cas, fan publicacions a xarxes explicant l'experiència personal que han tingut elles amb casos d'abusos, de violacions, d'abús de poder, etc., amb l'etiqueta MeToo, és a dir, Jo També, no? Com dient, escolta'm, això és un cas que ens afecta a totes, el masclisme està molt instaurat a la nostra societat i, per tant, això del cas Weinstein és un cas gravíssim, però no és l'únic, vale? És a dir, està molt i molt generalitzat. I, de fet, l'impacte del cas Weinstein i, en conseqüència, del MeToo a tota la indústria del cinema de Hollywood ha estat molt important, d'acord? I des d'aquest cas doncs, s'han canviat molt els protocols d'actuació en tota la indústria del cinema, doncs, tota la vigilància perquè no es puguin produir casos d'aquests, fins i tot doncs, s'han introduït en fi, classes i conscienciació a les escoles de cinema. I un altre exemple, que jo crec que és dels més, bueno, que pot ser dels més identificatius, no? De tota aquesta evolució, és que avui en dia als Estats Units, almenys, no sé si aquí també, però als Estats Units, arrel d'aquest cas, s'ha introduït l'obligatorietat que les pel·lícules tinguin una figura, no? Una figura laboral, una persona treballant, que és la figura del controlador d'intimitat. ¿Vale? Què és el controlador d'intimitat? Doncs és que a les pel·lícules, molt sovint hi ha escenes que inclouen intimitat, escenes doncs, sexuals, escenes íntimes, no? Del que sigui. Aquestes escenes és un dels àmbits en els quals el moviment MeToo denunciava que eren com un forat negre amb el qual es colaven tot tipus de tocaments i actuacions indecoroses per part d'actors.
Hem de recordar el tema de Marlon Brando, no?
És l'últim tango a París. Sí,
exacte.
Sí, exacte. Doncs, bueno, de fet, perquè no ho sàpiga, l'últim tango a París, doncs, l'actriu, l'últim tango a París és una pel·lícula eròtica protagonitzada per Marlon Brando, que l'escena més famosa de la pel·lícula és una escena sexual en la qual doncs, hi ha una escena
de...
Exacte, una escena de sexe anal entre el protagonista i la seva parella, en què el protagonista utilitza la mantega com a lubricant, no? Doncs aquesta escena, que va ser molt i molt famosa en el seu moment, molts anys després, doncs l'actriu va explicar que això no estava pactat i que l'escena va ser, diguem-ne, improvisada i que ella no la va utilitzar en cap moment. Per tant, que era una violació en tota regla. No? El que passa és que bueno, doncs es va entendre com bueno, és una llicència artística que s'ha pres l'actor i no només no va passar res, sinó que inclús es va introduir l'escena a la pel·lícula amb tota normalitat. Vale? Bueno, doncs el controlador d'intimitat és una persona que s'encarrega de tenir en compte tots els aspectes de les escenes que inclouen intimitat, que inclouen nusos, que inclouen qualsevol àmbit d'aquest tipus, per tal d'assegurar doncs, que tot el que passa a l'escena doncs, té el consentiment de totes les parts, que està clarament estipulat quines són les exigències del guió, quina és l'actuació que ha de tenir cada un dels actors, vale? I doncs, d'alguna manera bueno, doncs, protegir sobretot les actrius que algú pugui aprofitar aquestes escenes doncs, per fer algun tipus d'ús indecorós. I en general, bueno, doncs el moviment MeToo, com dic, va destapar una realitat amagada i una autèntica podridura de la indústria cinematogràfica americana que jo crec que doncs, bueno, doncs va servir per fer passos importants en aquest aspecte.
Molt bé, Joan. No sé si tens alguna cosa més a afegir, segurament sí, però...
No, però sí, coses a afegir, podríem afegir moltes, però ho deixarem aquí perquè tenim moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural.
Doncs molt bé, doncs ja ho saben vostès, que ara en el tram final del programa és quan ve el nostre expert cultural, que avui suposo que ens portarà moltes pel·lícules i molts documentals i molta informació d'un cas que, si bé és recent, és un cas que va passar als Estats Units, sempre és garantia d'èxit en aquest sentit, que a més va passar dins del si de la indústria cinematogràfica de Hollywood, i que és un cas molt conegut, i per tant segur que hi ha moltes coses. Avui de pel·lícules ja ens han explicat algunes en Joan, i suposo que en Xavi Gorro ens introduirà una mica més d'informació. Per tant, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Bones, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Què tal?
Molt bé, aquí.
Bueno, t'ha agradat el programa d'avui? Diferent, eh?
Sí, bueno, de tant va bé, no? Fer programes així.
Sí, i tant.
Sí, bueno, són temes així escabrosos, però bueno, d'un altre tipus.
A la gent li agrada lo escabros, jo crec.
Sí.
Per tant, jo crec, i bueno, si a un li agrada ja ens ho farà saber, que aquí tothom
bueno,
és lliure.
No crec que n'escolti, si no li agrada, clar.
O vés a saber, hi ha gent que sí, que ho fa. No sé si vols començar llegint comentaris.
Sí, avui la idea és ficar-los al dia, eh?
Va, sí.
Potser falta algun que se m'ha passat por ahí, que ja repassarem, però en principi la idea és ficar això, el comentari al dia, que portàvem uns dies enrederits.
Va.
Però vinga, comencem per tu, diguem, perquè t'ataquen a tu directament. Què la Maria Samaniego Ferrero diu: com es pot confondre a la Llollobrigida amb la Xitxolina? Has aconseguit que oblidi de cop tot el podcast i, per cert, amb 380 anys, la Sofia Loren està fantàstica.
Com es pot confondre? Doncs siguent jo.
Ja.
Siguent jo, sí, sí. És el que hi ha. Escolta, jo confon coses.
Vale, vale. Ja està, aquest és el teu argument, dia.
Sí, sí, és que què vols que hi faci?
Vale, no.
I a més. Bueno, fi, em sap greu.
Vale. No, mira, si volies defensar d'alguna manera, però ja veig que no.
No hi ha defensa, vull dir, soc molt despistat en aquest sentit i tinc confusions, tinc creuaments de cables d'aquest tipus.
Vale, sobre el tema de la cançó de la... te'n recordes de la senyora aquella, de la Magdalena Solís?
No.
No,
sí, me'n
doncs
recordo.
Seguim amb el tema, la Maria Gassiot diu: una cançó agònica, totalment d'acord, l'únic bo la veu dolça de la noia. Bueno, és algo positiu a tenir.
No l'escolta pas, perquè ja saps que jo no...
M'imagino. Va, en Joan Gavaldà, ens recomana una cançó en català.
Ai, això m'agrada.
Vale? És pel tema de...
Una de les seves.
Què vols dir, de les seves?
Dels pets.
No, bueno. Sí.
De les seves.
Sí.
Allà,
sí.
Doncs.
Sí. És sobre el programa també de la Magdalena Solís, Diu, seria El sacrifici de Pol Fuentes. i ens deixa l'enllaç en, en els comentaris. Doncs aneu i escolteu-la. Seguim. En Xavi Ferrandi diu: boníssim tant el crim com la nit més fosca. Això del crim no sé si vol dir el programa que hem fet o el crim del crims del senyor, de l'altre senyor.
Home, suposo que esteu referint a nosaltres, no? Perquè suposo... no ve cuento qui felicita un altre senyor allò que ens la toca, no?
Bueno, això ja ho fa... Bueno, no fa crítica, no? Aquell de TV3, que diu que el debat bo és el de la Sexta i no el de TV3.
Ai, sí. Sí,
pues
sí.
Ha hagut de recollir cable després, per això.
Sí, sí. És que, cuidado, perquè avui hem vist que si et fots amb quinotes de fotre...
Sí. Sí, sí. Sí, exacte, doncs, pues, bueno. Però seguim. En Jo, sobre la cançó del Charge of Misery de la setmana passada, diu: ara sí, Xavi, bona feina. Ningú entén per què no trieu els protagonistes en funció del temazo que vulguis posar. Si tots bueno, sabem que tu ets algú.
És que la gent es pensa que no va així.
És que a vegades va així.
És que a vegades va així.
Sí, no sempre, però a vegades, hòstia, una cançó molt bona sobre això, fem el cas.
Doncs, exacte, això passa, eh? No us penseu pas que no.
A vegades sí. La Cristina Roda, sobre el tema del que vam parlar de l'Empordà, de que per uns l'Empordà és una cosa i per l'altre és l'altra, diu: confirmo que per mi, gracienca, dir l'Empordà és dir Palamós. Per tant, vaja Empordà. I diu, i torno a correccions, no digueu arrepentir-se, digueu penedir-se. I afegeix...
Qui ha dit això? Qui ha fet aquesta infàmia de dir arrepentir-se?
Segurament tu.
Pot ser.
I diu que no ha trobat la versió catalana de Cecina, perquè Cecina en català és Cecina.
Sí, ja ho vam dir, em sembla, la setmana passada ja vam... Sí, sí. Fa espanyol, assassina, però...
Bueno, sí.
Però bé, si és que és així.
Si és de Lleó, encara fa més espanyol.
Sí, sí que fa espanyol.
La Carmen diu: hola, nois, jo sóc de Badalona, com en Xavi, o sigui, com jo era, i d'aquí a poc aniré a viure al Garraf. Em fa molta gràcia pensar que ella ha tirat cap al nord i jo cap al sud, estenent el power badaloní. M'encanta el vostre programa, els divendres són millors amb vosaltres. Doncs, gràcies.
Ella li diu power, un altre li diria virus. Bueno,
cadascú, sí. Mentre no marxi l'Albiol d'allà, tot. Més que res perquè no s'expandeixi, saps? O sigui, que es quedi allà i... Que el pateixin
alguns. Jo no m'hi fico en política, no m'hi fico.
Només que el pateixin alguns i ja està. Algú s'ha de sacrificar per l'altre.
Sí,
altres.
Sí.
Però atenció, que aquest comentari tenim un Tinder. Tindercat fosc, li direm. Vale, hi ha el Tindercat, i llavors, doncs, ja que és nostre, fes el Tindercat fosc. Perquè en Rubén Rodríguez li respon: ostres, on aniràs? Jo sóc de Vilanova i la Geltrú. Jo no sé si aquí és curiositat, perquè ell és de Vilanova i està a prop del Garraf, o jo què sé, potser volen quedar, no sé, que facin el que vulguin.
Home, doncs això està molt bé. Això, o sigui, sí, estem no sé. Fent... Estem, l'ànima és fosca com a diguem-ne, alcahueta, celestina, sí. de persones. Com
bueno, no
que
sé, si queden per... Jo què sé, no sé.
Bueno, escolta ja, que ens ho facin saber, que sí.
Sí. Sí.
Estarem seguint el culabrot.
Sí. En Rubén també ens diu sobre la cançó que... Sobre la cançó que hi ha de la mexicana, de la senyora Solís, que jo, si tothom la critiqueu, però tothom la comenteu, per tant vol dir que al final el grup aquell el faré famós jo.
Vale? Que d'això serveix aquesta secció.
Exacte. Diu, quan ha començat a sonar la cançó s'han mogut els llums de l'habitació i els calaixos s'obrien i es tancaven. Ho he passat realment malament. Salut, digo. Salut, companys.
Que ha tingut potser, un poltergeist.
Potser hi ha hagut un terremoto, un terratrèmol, perdó.
Ah.
Per cert, la Trèmol, gran grup de música en català.
No ho sé.
Eren de l'Empordà, eh?
Ni idea.
Sí, sí, jo tinc un vinil por ahí.
Ah, doncs deuen ser molt, molt d'antes, no?
Bueno, sembla que són del... Sí, sembla que són del principis d'això del rock català. El vaig agafar de Ràdio Vilafant. Estava allà tirat i me'l vaig endur. No li digueu, no li digueu a ningú de Ràdio Vilafant.
No, ningú se n'assabentarà.
No sabrà això. Vale, també sobre el tema referent de l'Empordà, diu: jo sóc del Garraf, comarca poc coneguda pels del nord. Sí, no ho negaré. Diu: us puc assegurar que teniu un paradís a partir de Begur fins a Portbou. Bueno, a veure, jo rectificaria. Sí. A partir de Sant Feliu fins a Roses.
Jo posaria a partir de Santa Margarita al Camp Rufeu, eh?
Sí, per ser més... Sí. Però Santa Margarita no us... Bueno, potser jo cotaria més.
Sí, potser sí. Va, deixem-ho aquí, va. No busquem enemics.
Vale.
Sí, hi hagi pau.
Sí. I... Diu: de cançons catalanes sobre assassins no n'he trobat, però de petit al pati de l'escola cantàvem, a veure si tu et sona, Don Federico mató a su mujer.
I tant.
L'he buscat i, si voleu, la podem escoltar.
Ara hem de... No, en sèrio, ara hem de buscar aquesta cançó.
No, jo ja l'he buscat, jo la tinc aquí.
Però, a veure, jo he parlat de cançons en català i Don Federico Mató a su mujer, bueno, català no és.
Ja, però parla d'un crim.
I a part, una altra cosa, quan dic que recomaneu cançons en català, no cal que siguin d'assassinat, simplement que ho ell, es patillin alguna cosa. Sí, aquesta cançó podria servir en aquest cas i expliquin el per què, encara que no parli d'un crim.
Però s'ha de dir que la cançó aquesta d'Don Federico és el joc aquell que jugaven al col·le, la picada, allò que es picava de mans, que jo no sabia fer-ho perquè no coordinava.
És que de petits, ara ja no es fa això, perquè ara estan mirant TikToks, però de petits, aquelles cançons com Debajo del puente y una serpiente, no?
Sí, aquestes,
cançons, o Soy capitán d'un barco inglés.
Però tot era en castellà, en català no hi havia això.
Sí, sí, no.
És trist.
Però bueno, hi havia, però no.
Jo això, aquesta setmana no ho he fet, perquè no allargar-nos, però em comprometo a buscar això, si el Don Federico mató a su mujer, és història real o no. Ho busco la setmana.
Segurament, d'algun lloc ve això, perquè és evident que ja n'he parlat algun altre cop d'aquesta cançó en aquest programa, però d'algun lloc ha de venir això.
Sí.
Podríem fer el cas de Don Federico, perquè segur que està inspirat en algun cas.
Segurament, ho buscaré. Seguim amb la Calm, que em diu: ostres, jo sóc de Sant Julià de Ramis, gironès, i l'Empordà sempre serà Roses i Portbou. Així de xulos són per aquí. Sí, Roses i Portbou, ja està.
Lo de Portbou no ho acabo d'entendre, però...
Perquè, però bé. Portbou, a veure, siguem sincers, Portbou, maco, no és.
No.
Sí.
I de l'Empordà tampoc ho sé,
Home, de l'Empordà sí, joder, és l'últim poble, diguem, de l'Empordà, diguem. Bueno, de la part costa.
Bueno, Portbou... Trempats a Portbou, trempats.
Sí, però, a veure, el poble... A veure, sí, són molt bona gent, però el poble... Maco, no és maco, el poble.
Bueno, aviam, que jo hi he d'anar tot sovint per feina...
I ja ho saps, que no
és maco, pau.
Bàsicament.
Però molt bona gent, a Portbou.
Això sí. I tenen, bueno, sí, són famosos ara per l'altre.
Sí.
Vale, Sague diu... El cas d'avui se les tenia. El cas d'avui vol dir el de la setmana passada, el del senyor aquell, el del Dennis Nielsen. Diu... Molt metòdic en fer paquets de car, però molt gamarús... en no pensar que embossaria les canonades. Va pagar els seus crims amb escreix, ja que sol en un habitacle tan reduït és per morir-se viu. Com sempre, molt bon programa.
Gràcies.
L'Ester Muñoz diu: hola, guapos, bon programa. El grup La Iaia té un tema que es titula Assassí en sèrie. Però em jugo un pes que en Xavi no la voldrà punxar. Bueno, per què? A que acabem el programa escoltant La Iaia?
No crec que passi.
No, perquè avui no té res a veure, però espera't. I diu: confondre la Loja Brígida, la Loren i la Chicholina és de molt jove i o poc cinèfil. Dit amb carinyo.
Doncs mira, en el meu cas, les dues coses.
Bueno, jo dic, clar, jo diria la segona.
No, i aviam, jo no arribo a 40 anys, per tant, a mi no em parleu del Loja Brígida, és que no sé qui són. Bueno, és que clar...
Jo crec que has d'arribar a 60, no?, per saber qui és la Loja, és que no ho sé.
Clar,
no,
i a més això, és que esclar, hi ha una persona que ens va dir en un comentari, no sé si era Twitter on era, no?, que teniu menys de 40 anys.
Som molt joves,
una gran sorpresa. Bueno, doncs sí,
perquè tenim veu
tenim
de gent
menys
gran.
De 40 anys.
Tenim gent de veu, però... saps, de locutor interessant.
Ja, doncs no. Que som joves.
Jo crec que hauríem de tornar a fer la nit dels ignorants. No sé si es fa encara la nit dels ignorants, però hauríem de fer nosaltres.
Ja tenim prou feina, nosaltres.
Però recuperant més, o sigui...
Ah, no, llavors, bueno, potser sí.
Bueno.
Ja ens trucaran.
En Lluís diu: nois, nosaltres vam deixar de passar per l'exèrcit espanyol obligatòriament amb els pactes del Majestic fets entre Pujol i Aznar. Primera legislatura d'aquest senyor del bigoti i que deia que hablava català en la intimidad. Segur que també era mentida. Ja, bueno.
Pues mira, cosa interessant que va fer el PP, que no se'n poden dir masses,
Sí.
Però
bueno, i Convergència, sí, va... alguna cosa que va igual.
Sí, perquè ens va salvar a tots tres, me sembla.
Sí.
De fer la mili. Sí. I quina sort.
Ai, sí, quina mandra,
sort per
quina
nosaltres mandra, i sobretot quina sort per la integritat
de l'exèrcit espanyol també.
De l'exèrcit espanyol també, perquè tenint-nos nosaltres tres, no sé com hagués acabat.
Jo crec que jo un tanque l'estrello por ahí, no per expressament, sinó per inepte.
Sí.
A més, jo crec que a l'època portava el cabell llarg, o sigui, l'època que es d'anar a la mili, que eren els 18 anys, i tallar-me el cabell em suposava un trauma, Jo ja sabia que no havia d'anar a la mili, però jo vaig pensar, hòstia, si he d'anar a mi a tallar el cabell, jo no me'l tallo, a mi que em tanquin a la presó. Que la fesa que has dit, no, corta. No.
Sí.
Però bueno, seguim. Carles Oliver, només ve a dir-nos tres coses. Una, Joan, espero que el primer programa estiguis millor, perquè el programa aquell que estava refredat, ja no ho està. Diu: us proposo una mica de hardcore en català, que de ben segur farà feliç en Xavi, que es diu A sang i fetge d'opció K95, grupasso i temazo també. I per tu, Sergi, sento haver proposat una de hardcore i no una ranxera, tot i que et podries a tots fer un corrido cantat en català pels Figa Flowers que es diu Aurora. Ja la coneixia aquesta, però...
Ai, jo és que els Figa Flowers...
Sí, no...
Vale. Hem dit abans que no passo dels 40 anys, però sí que passo dels 20. Per tant,
sí,
els Flowers una mica massa centennials, no? Sí. O com es diguin els d'ara.
Sí. No sé, que a mi... A veure, ja no és tan mal, ja, però bueno.
Posa moques grasses.
Bueno, és igual.
Que no, és que en Corro no vol que soni, que no, moques grasses.
Ja han sonat.
Els vaig colar jo en l'únic programa que jo vaig poder triar cançó. Mateix,
i em repetiré. O sigui, jo que es grasses són molt bona gent. O sigui, jo he conegut el cantant i és, se li veu un bon paio, un bon tio. O sigui, es veu un, o sigui, un tio guai. Però és que no m'agraden, no puc. I ho he intentat, m'he esforçat, però és que no m'agraden.
Bueno, doncs pues és igual, mira, la gent pot dir que li agraden. Aquest programa no el fem per tu, el fem pels nostres oients.
Bueno, perquè faci una
sensació. La gent està demanant o que es grasses.
No, ho has demanat tu i prou.
Doncs, però jo sóc la veu del poble, bueno, en aquest programa.
Seguim amb recomanacions de música de grups catalans. Tilago 83 diu que sobre el cas de la Magdalena Solís, diu que és estrany que no hi hagi cap pel·li ni cap sèrie ni res per l'estil. Sí, és molt estrany. Diu i que proposa pel programa una cançó d'un grup que es diu Crim. És un grup de Tarragona que fan punk. I diu, en Sergi l'encantarà perquè en aquest cas la cançó es diu Pare Nostre que esteu a l'infern.
Que bo.
S'ha de dir que el magnífic grup que fa gairebé un any que no ensaja, que és Donald Trash, fem una versió dels Crim, i és a dir que jo he vist els Crim en directe, els hi vaig estar fent fotos quan van venir per aquí dalt, i s'ha de dir que és un grupazo, eh? O sigui, jo crec que actualment, dintre del món de la
música... Tu els coneixes, doncs.
Sí. De la música així, rock, diguem, punk, més d'orilla en català, és de lo millor que tenim, eh? S'ha de dir. O sigui, grupazo. Seguim, un anònim sobre el mateix programa, el de la Magdalena Solís, diu jo m'hagués patillat una de Crim.
Una altra?
Sí.
Que s'han posat d'acord o què?
Bueno, sí. Diu, perquè sóc des d'en Xavi, però si parlem de Mèxic i satanisme, era el dia de brujeria, sens dubte. Bon programa i seguiu així. És cert que volia ficar brujeria, és més, vaig estar pensant en ficar brujeria, però em sembla que ja el vam ficar en un altre programa. Brujeria és un grup de... un grup mexicà que sembla que ja la vam posar en un altre programa, eh? O sigui, és un grup que està format per membres d'altres bandes de bandes així conegudes, podríem dir que és un supergrupo de bandes de metal mexicanes i nord-americanes que bàsicament parlen sobre temes així escabrosos, no? Com el narcotràfic, rituals, bueno, tenen cançons així fosques, i hi ha una portada que és la portada d'un disc, no sé de quin any és, però potser del 90 i pico, es diu Matando Güeros, que la portada del disc és un cap
Matando
real...
Matando Abuelos?
Matando Güeros.
Ah, Güeros. Què és Güeros?
Pues no sé el que és Güeros, tot i que he buscat alguna vegada.
Te li fot.
No sé, un güero, no sé. Digueu-ne que és un güero, perquè depèn del país és una cosa o una altra. Però bueno, la portada és això, es diu Matando Güeros, i la portada és un cap, no, un senyor que aguanta un cap tallat així amb una mà, no? Que aixeca al terra un cap tallat. És una imatge real d'un senyor que havia atropellat un tren.
Ai, no! Sí. Per favor!
És una portada bastant famosa. De... Sí. O que l'havia atropellat o l'havien fet atropellar, diguem, eh? No és ben bé. Però sí.
Bueno, jo espero que avui, com que és la setmana d'Eurovisió, posis la cançó que representa Irlanda,
no,
que és una espècie de heavy metal xungo, no, també així satànic, que a tu te deu agradar.
No, avui ficaré un artista que segurament t'agradarà.
Seguim,
perquè acabem ja això dels comentaris, perquè ho estem fent llarg, eh? Una recomanació d'una altra cançó en català, i així ens fiquem al dia, i també un altre grupasso, diguem, de la història de la música en català. És en Pere Duran que diu, hola, quan en Sergi i en Xavi demanaven una cançó en català que encaixés amb el capítol de la Solís, que era una pederasta, sí, he pensat automàticament en una cançó i en un grup que en Xavi li encantarà. Oració, deixeu que els nens vinguin a mi dels Kitsch. I a dir que sí, Kitsch, grupasso, Kitsch dels anys 90.
Això és un exemple, del que és posar una cançó, del que us demanem que feu. Sí. Que poseu una cançó en català, o que ens digueu una cançó en català, que pugui colar, o que podríeu posar en el programa d'avui, encara que no vagi sobre Harvey Weinstein, en el cas d'avui, però, no sé, deixeu volar la imaginació... I aviam què posaríeu si fóssiu en Xavi Gorro en català. Sí.
En aquest cas s'ha de dir que en el cas de la Magdalena Solís, el cas de la cançó dels Kitsch, encaixaria. O sigui, sí, podríem haver-la posat.
Molt ben buscat, això. Sí. Ves que no haguem de contractar aquest noi del metal.
Podem. S'ha de dir que Kitsch és un grup de Banyoles que és un grupasso, eh? Potser és dels millors grups que hem tingut mai aquí a la història
això
de la música.
Això ho has dit, de tots els grups que has dit, mateix.
No. Només, bueno, només ho he dit dels Cream i dels Kitsch.
Bueno,
però són generacions diferents, diguem. Els Cream és un grup actual, els Kitsch és un grup que em sembla que van tornar, no sé si està encara en actiu o no, crec que sí, però poc, diguem, a baix nivell, però que tampoc van tenir el ressò que van tenir, eh? O sigui, no van ser mundialment famosos, però eren molt bons. Vale, anem a l'apartat cultural, si et sembla, perquè aquí tenim tela i farem un checklist de coses.
Va.
Comencem amb els llibres. Comencem amb un llibre que es diu She Said, la investigació periodística que va destapar els abusos de Harvey Weinstein i va impulsar el moviment Me Too. Aquest és un llibre escrit per dues periodistes, la Jodie Cantor i la Megan Towey. Aquest llibre, bàsicament, el que explica són els secrets de la investigació i com aquestes periodistes es van guanyar la confiança d'actrius que, bàsicament, temien que les seves carreres es veiessin afectades si explicaven que els hi passava i van aconseguir donar el suport necessari. Ja no a actrius reconegudes, que potser sí que tenien algun altaveu per explicar el cas, sinó a persones, ja no més actrius, però dones que es dedicaven al món del cinema, que eren anònimes, per poder denunciar el cas d'abusos i, sobretot, les tèrboles tècniques que feia servir aquest personatge per intentar que la investigació que hi havia oberta contra ell no n'és enlloc. Bàsicament, aquest llibre va servir per... Bueno, explica com van aconseguir aquestes senyores, a través de la investigació, a sumar veus a diferents dones i teixir una denúncia col·lectiva, no?, contra, ja no només el senyor Weinstein, sinó contra tots els altres agressors que s'han trobat, ja no només en el món del cinema, sinó en altres camps. El llibre també el que fa és el que ha explicat en Joan, del moviment Me Too, analitza com va ser l'impacte del moviment Me Too. Un altre llibre, en aquest cas una novel·la, que es diu Harvey, escrita per Emma Klein. Aquesta el que fa és narrar, o sigui, no és un cas real, però sí que, des de la ficció, narra les 24 hores abans de la sentència del judici contra Harvey, un senyor que es diu Harvey. Aquest home està en una casa de Connecticut, i diguem que el dia abans de que surti la sentència del seu judici, el tio està inquiet, nerviós pel que pot passar, però té la confiança de que no li passarà res, ja que és nord-americà, viu als Estats Units, i hi ha gent com ell en aquell país creu que no se'ls condemna. S'ha dit que el llibre bàsicament està relatat des del punt de vista d'aquest tal Harvey, que en cap moment diu el cognom, que en cap moment diu Weinstein, però que des del primer moment queda clar que és una interpretació o el llibre està escrit des del que aquest senyor podria pensar. Si passem al terreny audiovisual, aquí tenim, diguem, tenim molt de material, eh? Primer comencem per les pel·lis i els documentals del cas i després parlem d'una altra cosa. El primer és Intocable, un documental d'any 2019 produït per la BBC, dirigit per Ursula McFarlane, que dos anys després de l'esclat aquest del cas Weinstein, el que fa és analitzar la trajectòria del productor des dels seus dies gloriosos, diguem, sent un dels més poderosos de Hollywood fins la seva caiguda a causa de diferents acusacions que van haver contra seu. La directora també exposa la cultura de l'abús de poder que hi ha en el món del cinema, un secret que deien que era un secret, però que era un secret de domini públic, que tothom sabia què passava, però que ningú deia en res. I un dels moments del documental que més crida l'atenció és que un cop va ser detingut, quan Weinstein és detingut, el seu advocat el que fa és justificar les accions, i bàsicament ho fa perquè diu que ell no ha inventat el càsting de sofà i, per tant, no podia fer-se al respecte. Què vol dir? Que bàsicament que això de, diguem, que donar-li papers actius si feien coses, no, feien o favors sexuals o feien coses, diguem, que no volien fer, era una pràctica que era bastant estesa en el món del cinema i que, bueno, com que ho fa tothom, doncs que no, això no passa res, no? És el que volia venir a dir l'advocat. Un altre documental, aquest de l'HBO, es diu Depredadors al podcast. Això és una sèrie documental de 6 capítols que aborda el cas Weinstein i, bàsicament, és la investigació que du a terme el periodista Ronan Farrow, que va ser el que va contribuir a destapar el cas en un informe que va fer pel The New Yorker. Aquesta docu-sèrie està disponible a HBO Max i parteix d'un àudio clau que va ser gravat en secret per una senyora que es diu Ambra Gutiérrez, que és una de les víctimes de Weinstein, i relata, bàsicament, els esforços que va fer el director d'aquest documental, el Ronan Farrow, per publicar la informació que tenia d'aquest àudio i del que estava passant, però com es trobava que els mitjans de comunicació no volien publicar-ho, ja que Weinstein el que feia, diguem, era intentar silenciar totes les acusacions que hi havia contra ell. I a YouTube podeu trobar un altre documental que es diu Harvey Weinstein, la caiguda del rei de Hollywood. És un documental de Sky News en espanyol, està en castellà, que explica bàsicament com aquest senyor, que era un magnat ric, poderós, és anunciat per un grup de persones i que, i, bueno, aquest home, una persona que fins aleshores es creia acusar intocable, que podia abusar i intimidar qui volgués, doncs va ser finalment jutjat. Si passem a les pel·lis, l'any 2019 es va fer una pel·li creada a partir del moviment Me Too, que es diu L'Assistent, està dirigida per Kitty Green, amb Julia Garner com a protagonista, que aborda les dinàmiques de poder i el sexisme que hi ha en l'ambient laboral del món del cinema, i està inspirat en el, bueno, el món del cinema i el món en general, del món laboral en general, i està inspirat en els esdeveniments sobre el cas Weinstein. Aquesta pel·lícula s'ha de dir que té un 6,2 a Film Affinity, per tant, una pel·lícula bastant, bastant bona. I acabem El Descobert, El Descubierto, que és una pel·lícula de l'any 2022, que està a Movistar. Està basada en el primer llibre que hem parlat abans, aquest del Gisell, la investigació periodística que va destapar els abusos de Harvey Weinstein i va impulsar el moviment Me Too. Va, i acabarem amb música. Vale, doncs avui acabarem escoltant l'Anna del Rei, que en concret és el nom d'Elizabeth Woolright Grant, que és una cantant, compositora, model, que bàsicament és coneguda per fusionar el pop, el rock i elements de la música alternativa.
Aquesta per posar trista tothom.
Bueno, no, bueno, és música indie, què vols?
Home, és depriment, eh? No. És molt depriment. No. Okay. Però bé.
Està bé. Bàsicament, les cançons més conegudes, bueno, sí, molt alegres no són, però són Norman Fucking Rockwell, Video Games, Born to Die o Young and Beautiful. No, són potser les quatre cançons més conegudes de l'artista, però avui no acabarem cap d'aquestes cançons, ni una de les cançons conegudes, perquè avui en concret acabarem escoltant una cançó que es diu Cola, que és un bonus track que apareix a l'edició deluxe del seu disc Born to Die de l'any 2012. I la lletra de la cançó, que s'ha de dir que és força pujada de to, a la seva primera part inclou una referència que, segons va transcendir posteriorment, està directament dedicada a Harvey Weinstein. I és que hi ha fonts properes a la cantant que van confirmar que ella també, diguem que va viure una situació d'assetjament per part del productor i que finalment el va poder rebutjar dient pirater d'aquí, tio, dient que tenia parella i que, per tant, que no li interessaven les seves, diguem, les seves insinuacions. Però, diguem que la conseqüència d'aquesta experiència incòmoda que va patir, va escriure la cançó amb una referència directa al personatge. Tot i que no és del clar, un cop ho saps i mires la lletra, sí que ho pots relacionar amb això. I hi ha diferents versions sobre la reacció de Weinstein. I, bàsicament, la majoria d'aquestes versions assenyalen que el senyor no s'ho va prendre gens bé i li va demanar a l'Anna del Rei que tragués el seu nom de la lletra. Però que aquesta, òbviament, no ho va fer i la cançó està com està. I tot i que això, diguem, que li podria haver suposat conseqüències, no, aquest tio era força apuradors. I l'any 2012, l'Anna del Rei, diguem que estava començant la seva carrera, dos anys després de que aquesta cançó sortís a la llum, la noia va treballar pel productor i en concret ho va fer gravant la cançó principal de la pel·lícula, d'una pel·lícula dirigida per Tim Burton i produïda per la The Weinstein Company, que és Big Eyes. I això, si et sembla, avui acabarem això, l'Anna del Rei i la cançó Cola.
Doncs perfecte, doncs avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, iVoox, on vostès vulguin, i allà poden estar al dia dels nostres programes, de les nostres novetats, i també poden deixar els seus comentaris, fent les seves suggerències, el que sigui. I recordin també que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'iVoox Premium, fent les seves aportacions econòmiques, la voluntat, i ja ho saben, la gent que sigui mecenes, tenen en agraïment contingut exclusiu cada setmana. Doncs res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és La Nit Més Fosca. My eyes are wide like cherry pies.
Pleasure.